Españoles. Franco ha muerto. Os pido que perseveréis en la unidad y en la paz y que rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado.
Franco ha muerto, toma uno.
Españoles. Perdón, perdón.
¡No!
Parezco el baby mocosete.
Franco ha muerto. Toma 33.
Españoles, en un día de gran tristeza, lamento comunicaros que me ha fallado el Elche y solo tengo un 13. Me cago en la condomina.
¡No!
No, yo sí.
Franco ha muerto. Toma 123.
Españoles, Franco, que se ve tan claro que es Franco, que le he visto yo allí, en los cables, ha muerto.
Muy bien, en inglés para la BBC.
¿Eh?
Que si lo puede repetir en inglés para la BBC.
Yes. Españolín. Franky. Así es Franky. Goes to Hollywood.
¡No!
¿Cómo que no?
¡Que no! ¡Franco ha muerto! ¡Toma 202!
¡Españoles! ¡Franco! ¡Franco! Es tuerto... Perdón.
Ahora en catalán, para Catalunya Radio.
¿Cómo que en catalán? Un momento. Franco... Pues si no existe, si Catalunya Radio no existe, hombre, con estos catalanes ya me quieren colar un gol.
Españoles, Franco ha muerto, toma 306 ya.
Españoles, Franco ha muerto. Pero si conseguís 5 tapones con la foto de Franco habéis ganado un magnífico SEAT 131 Super Mirafiori y con el tapón de Carmen un polo de regalo, o sea, un Nicky. Col·lecciona-los.
Menuda que prenc una pastilla abans de vindre, eh?
Ens prendrem amb bon humor. Senyores i senyors, amb vostès el que faltava. Amb Àlex Santamaria, hola, què tal, hola, què tal? I Pep Vergés, hola, què tal?
Hola, què tal?
Que des del 20N dels 70 i tants encara està de festa.
Sí, ara ja no. He parat ara. He parat fa poc.
Sí, sí.
Home, he pensat que ja 63 doncs ja tocava parar una mica, no?
Ho hem dit moltes vegades. 3 dies de festa.
Sí, sí.
3 dies de festa, tu.
A més, agraeixo profundament, des de dins del meu cos i el meu cor...
El cor i la ment.
No, en sèrio, vull dir que... Si Franco havia de morir algun dia,
sí.
Agraeixo profundament que s'agraeixo...
S'agraeixo.
...que s'hagués morit el dia 20N.
20N, per què?
Explico.
Pues no ho sé.
El 20N, abans de morir, vam fer una nit de pel·lícules acollonant.
Ah, sí?
No, sempre he dit, no sé si vam passar Objetivo Birmania o Comando en el Mar de la Xina.
Em pensava que deies que tu havies fet una sessió de pel·lícules
no,
fantàstica, de
no.
Pel·lis una mica picantones,
no,
per Perpinyà.
Encara, ja havia tingut els meus cònets, el bàrbar, és a dir, les meves cosetes. Era molt jove jo, que va morir el 75.
Sí, no?
Pel cul de l'Enc.
Sí.
Doncs d'això jo devia tenir 13 anys. 13 anys ja vaig donar el meu primer petó. A la boca.
13 anys.
Sí.
Un primer petó a la boca.
Sí. Tenia una nòvia.
Ah, anava a dir, no val allò dels llavis, eh?
13 anys, eh? Fixa't,
allò de la mà que feies.
Ara ens escandalitzem de la joventut d'avui dia.
Bueno,
abans,
bueno,
tots més o menys a la meva edat, tots més o menys, qui més, qui menys, 13, 14, ja tenia una parella.
Doncs
una
sí.
Parella que et durava més o menys, però... I que, diguéssim, que no eres el... Permetin que recorri sempre el mateix individu, però el Nacho Vidal de la festa, no?
Bueno, sí.
Permetem. Però... Però bueno, anem al que anàvem, que ens estem desviant.
El jove no Serrat veia Paraules d'amor als 15 anys.
Veus? Doncs ja està.
No teníem més.
Jo als 13 anys estava... I als 12 ja em vaig enamorar d'una noia.
Oh.
Com podia ser tan precoç?
Oh. 12... Bueno...
Si jo hagués aprofitat aquesta força que tenia... Ara, en riu tant del Siegfried i el Vidal. I el
Nacho. Però... Sí, en aquella època tothom tenia més o menys força de sobres. Això ha anat perdent.
Sí, però s'havia de reconduir bé.
Sí, home, i tant. Però era maco.
Bueno, doncs el que anàvem. Jo, el dia 20 de novembre, vaig perdre moltes hores de la nit veient pel·lícules i coses d'aquestes. Vaig anar a dormir tard i em vaig llevar a dos quarts de sis o a les cinc del matí. És a dir, que havia dormit en molt poques hores, perquè llavors la nit la van allargar. Tothom estàvem a expenses del que passava, no? I aleshores, al matí, va entrar el meu pare a l'habitació i va dir... Nins, o nens, en català, podeu quedar-vos al llit perquè Franco ha mort. Realment, a aquella edat no podíem veure cava. Pol Algarabia... I festa que es va fer aquella habitació,
sí.
No recordava... El meu pare deia que baixéssim la veu, perquè, clar, llavors hi havia molta por aquell dia. Aquell dia es pensaven els feixistes, els mateixos d'ara,
sí.
Però més joves, van sortir al carrer per evitar qualsevol manifestació d'alegria. Amb la qual la gent, com que també tenia por, va quedar bastant a casa, no va fer gaires coses. I aleshores jo aquell dia, a més, tenia tres exàmens. És a dir, la meva intel·ligència, que era artificial també, perquè no podia sortir a mi, un dia que tens tres exàmens, et passes la nit mirant la tele.
Sí, sí, bueno, en aquell moment allò era el que... Els pares no deien res,
no,
perquè
no
ja prou feina tenien.
Sí,
ja
perquè a més estaven una mica collonits.
Exacte.
Jo veia una certa paura, que dirien els italians.
Per això.
I una certa por. I en canvi jo estava, clar, tres exàmens. Us imagineu, no? Quan em vaig despertar a dos quarts de sis i vaig començar a estudiar, l'alegria que hi vaig posar i quan vaig rompre el meu pare a l'habitació és dels moments més... alegres de la meva vida, no? Aquest i potser algun orgasme, però no és qüestió de parlar de sexe.
No,
anem ara, no desviem el tema, que estem parlant d'un mort. I tres dies de festa, sí. Va ser algo impressionant. I a partir d'aquí, doncs, a la meva escola es van produir fets de la policia entrant i coses d'aquestes que recordo un gran carinyo per recordar que s'ha de ser un burro per entrar a pagar nens de 13 anys i 14. No s'ha de ser un tarat. De totes maneres, jo pensava que això es curava, però veig que no. Recordem que l'1 d'octubre del 2017 van tornar a pagar a joves, ancians, a avis i àvies i a gent normal.
Más de lo mismo.
Más de lo mismo. No canvien, estan educats així. Què vols fer? La meitat no saben escriure.
Doncs és el que hi ha. És el que hi ha. Es comemora el 50 aniversari,
sí.
Que d'això anava la cosa. Fa 50 anys.
Jo ja tenia 13, doncs mira, 50 i 13. No te la inco ni res, perquè acaben 3.
No.
Acaben 3.
Jo tenia de 9, em sembla. 9 o 10.
Tu què tens? Quants anys tens?
Tinc 59, doncs 9.
Però d'aquí poc fas 60.
No, però ara encara no.
No pots te'n caure.
Tenia 9 anys.
Déu vulgui que no et moris ara, perquè tinc ganes de felicitar-te als 60.
Molt bé. Doncs no crec que... Això, encara tinc masses deutes per morir.
Bueno, pensa que hi ha gent que suïcida pels deutes.
Sí. Clar, no fa gràcia.
Però vull dir que és veritat, els deutes no són cap gràcia.
Doncs això d'això va, de la commemoració... Bueno, no sé si es commemora alguna cosa, tampoc no anem aquí ara nosaltres, però bueno, si algú té alguna experiència, pues ja sap que ens la pot comentar. I, bueno, pues, el que passa que... Tot va amb una pàtina del retorn, que ahir comentàvem ja, doncs aquest tant per cent de gent jove, i no tan jove, que enyora la figura de Francisco Franco Bahamonde. Ves tu. Recordem, per exemple, el Nodo, per totes aquelles dones que tinguin la temptació de votar opcions extremes que vanaglorien la figura de Franco, per a los amigos.
Franco goes to Hollywood.
Exactament. Quin era el concepte en l'època gloriosa de Franco, que s'explicava amb informatius com el Nodo.
En Oviedo, donde reside y recorriendo sus calles a pie como una ciudadana más, inicia su jornada habitual doña Inmaculada Martínez, que ha sido proclamada en Montecatini, Italia, mujer ideal de Europa 1970. Doña Inmaculada, que es madre de tres hijos, cree que cualquier esposa puede ser una mujer ideal si sabe cuidar de su familia. Por eso le gusta hacer la compra personalmente. Luego lleva a sus hijos a tomar el sol. Un paseo por el campo de San Francisco hace las delicias de los pequeños. La osa Petra, oriunda de las montañas asturianas, no se lleva mal con los niños. En verano y cuando hace buen tiempo, Doña Inmaculada, hada en la intimidad, lleva a sus hijos a la piscina para que disfruten del agua y el sol. A mediodía regresa a casa para preparar la comida de la familia. No hace falta tomarse mucho tiempo, ya que Hada ha sabido simplificar las tareas del hogar.
Això serveix per pensar.
Cuando su marido regresa del trabajo, salen a dar juntos un paseo. Los libros les gustan a los dos.
Pero solo los lee él.
Y cuando llega la noche, la mujer ideal de Europa vuelve a convertirse en madre una vez más para acostar a los pequeños, charlar un rato con ellos, darles un beso y enseñarles a rezar. ¿Verdad que no es tan difícil, con un poco de amor, ser una mujer ideal?
Què et sembla, dona? Ves votant opcions com Vox i d'altres que realment, bueno, tindràs el món ideal que no crec que t'hagin explicat, per altra banda. Vull dir que...
Clar, és que jo no sabia això.
El que no sabies? Que podies ser una mujer ideal?
No, jo no. Jo també ho puc ser. De fet, he estat un home ideal.
Jo ara
em
sento
dona.
Mujer ideal.
Tu ets bastant una mujer ideal. Sí. I jo ho he estat també,
Sí.
Escolta, una mica revoltosa, però mujer ideal. Mm-hmm. Però el que volia dir és que, clar, per això jo no sabia que existia gent així. Aquest
ideal.
És el motiu perquè de la meva solitud, de la meva vida...
Tens un motiu més per enyorar vells temps, per enyorar... Home, de fet, això faria fins i tot gràcia, aquest reportatge. El que no fa tanta gràcia és, per exemple, quan es plantejava que les dones fossin futbolistes, fins i tot amb la selecció espanyola de futbol femenino, quan Televisió Espanyola feia reportatges com aquest.
No fa tant, això.
Los tiempos han cambiado. Y señor... Hoy podemos ver así a la mujer, convertida en futbolista, buscadora de goles, deseosa de triunfos, protestadora de árbitros. La cosa ha llegado a escala internacional y 11 féminas balompédicas disputan a las italianas la primacía del fútbol europeo. Fue en Córdoba, ayer, 6 goles, 5 a favor de las italianas y 1... El honor se ha salvado en el haber de las hispánicas.
Bueno, va, fins aquí més o menys. A veure.
No crean ustedes que es cosa de broma.
Qui feia el dinar?
Ellas se concentran y todo.
Pregunto.
Las españolas, será por aquello de jugar contra Italia, comen macarrones.
Bueno, aporta una gran cosa, sí.
Las italianas cultivan el naipe.
O sea, juguen a casa.
Sí.
El partido tiene sus visos de solemnidad. Hay poses e himnos. Hay una plantilla de hermosas muchachas dispuestas a meter muchos goles. Luego resulta que los goles los marcan las italianas. Parece que tienen una invencible veteranía. Pero las chicas hacen lo que pueden. Y a veces no se sabe si estamos en un partido de fútbol, en una exhibición de ballet, o en un alarde de tarascadas que el árbitro no puede pasar por alto. La muchachada femenina española está dispuesta a dar la campanada futbolística. Entre ellas hay futuros genios. Y no sabemos si don Ladislao cuenta ya con alguna para sus deseados triunfos internacionales.
Doncs això era com es tractava amb aquest Tonito. El reportatge continuava, i era bastant més falton i bastant més estúpid i, bueno, bastant més de gent cràpula com els guionistes.
La pregunta és, qui feia el dinar?
Ara. Aquest és el gran problema del futbol femení.
Posem
qui
les cartes.
Qui fa el dinar?
Clar, les italianes, com a mínim, van posar les cartes damunt de la taula. Recorda que el seu. Mentre els espanyols menjaven macarons, les italianes
jugaven a naipes.
A naipes,
clar, perquè les estrangeres són més distraïdes.
Aleshores, què va passar aquell dia amb el dinar?
Què va passar aquell dia? Pues que no va haver-hi.
M'imagino, perquè més les dones anaven a comprar...
La de marits que van quedar-se...
Però té una explicació. Les dones anaven a comprar perquè els marits no tenien braços.
Ah, no, clar, pobres.
Com vols que portin la bossa de la compra?
Ja estaven prou cansats, ells.
No, com vols que portin la bossa de la compra?
Clar. I amb una sola neurona, com volies que paguessin i agafessin les bosses de cop?
Recordem que arribaven a casa borratxos, vull dir que també...
Borratxos d'alegria per haver complert amb la seva...
Llavors anaven a passejar amb la seva dona, era una de les imatges més vistes.
Donant-li carícies,
i petons.
Sí, una mica massa fortes, potser, no?
I aleshores després llegien junts.
Sí. I, evidentment, quan si el parc estava molt lluny, havia de conduir ell. Perquè ella, recordem, elles, això de conduir... La llei sí que em sembla que ho permetia, però, claro, perquè hay que ser modernos... Fins al punt de que hi havia dones que intentaven ser taxistes. Home, entre altres coses, posa-li masclisme a tot això, potser perquè el marit taxista s'havia posat malalt i s'havia de treballar perquè, si no, anaves a la ruïna. I algunes dones, doncs, agafaven el taxi previ a haver-se tret el carnet de conduir. I aquest era el to amb què abordava el Nodo la figura de la dona taxista.
Quin gran diari.
En la capital francesa, de los 15.000 taxistas, 70 pertenecen al llamado sexo débil.
Débil.
Cuando nuestras dulces enemigas se disponen a conducir un automóvil, comienza para ellas una prueba que va a requerir el empleo de toda su atención. Y para que no incurran en peligrosas transgresiones, se ofrece aquí una antología de todo lo que no deben hacer, entre otras cosas, lo de convertir el coche en un tocador. Señorita, ¿está usted satisfecha? Suponemos que a sus vecinos de aparcamiento les pasará todo lo contrario. Las calles no deben ser una pista de carreras. Sin moderación y prudencia no se puede circular.
Claro.
La falta de respeto hacia los discos trae como consecuencia la intervención del guardia rector del tráfago. Pero ella piensa que lo ha desarmado con una sonrisa. Ah. Y suposiciones vanas.
Ah.
Se para cuando, dónde y como quiere. Y así se gana la reprimenda de otros conductores con más justo sentido del respeto.
¡Claro! ¡Hombres! ¡Por supuesto! ¡Siempre!
Sin hacer caso a nada ni a nadie, sigue conduciendo, fiada siempre más en su buena suerte que en las normas de la circulación. He aquí un típico ejemplo de la inconsciencia femenina.
Ai, sí, és que... Bé, tenim trucada. Doncs,
no, però com pots posar aquests reportatges tan bons?
Boníssims, eh?
Vull dir, això... és un fidel reflexe de la realitat.
No, la realitat segur que era la que fa alguns anys presidia
el
món mundial.
Els que ara volen votar els joves.
Sí, clar, els joves estan tentats tornar a aquests panorames.
Elles
joves,
Catalunya i Franco, que us volem veure amb peineta.
Tentades
amb... Amb la peineta a la missa.
Torni la dictadura, efectivament.
Sí, és el millor que hi ha. Hi ha un dia que discrepeu una mica,
home...
us fotrà una cara de mans i després a la presó.
Sí. Però tots, primer el vostre marit ja us haurà encarregat de la justícia
al tema.
Bé, doncs saludem a la persona que ens truca. Hola, bona tarda, bon dia, bona nit, bon algo. Hola?
I bona hora.
Home.
Bona hora.
Sóc la persona que ha drogat.
Bona hora. Home, ens ho suposem, si no estem davant...
una cosa. Primer,
digues.
Pel Pep, jo tenia 25 anys i un dia, tal com sona.
Com les condemnes a presó.
És a dir, que demà serà el teu aniversari.
No, 25 anys i un dia, no demà.
Ah, vale.
Avui tenia 25 anys i un dia, fa 50 anys.
Però tu fas els anys el 19 de novembre.
Ok.
Doncs, per molts anys.
Quina manera de dir que no us heu recordat de mi ahir.
Ara.
Quina manera de dir-ho,
Bueno, estàvem aquí friciosos perquè truquessis, però no vas trucar i no vam poder felicitar.
No, perquè tenia feina jo i no ahir.
Clar, celebrant.
Escolta, jo volia dir una cosa.
Digues,
això, respecte a la història de la mort d'aquest senyor gallec, que vam tindre 38 anys manant... Doncs, si haguéssiu escoltat en aquell temps Ràdio Pirineus o alguna emissora francesa, però de molt amunt, boi-boi belga,
sí.
Es deia ja 15 dies abans que si estava molt entubat i estaven aguantant-lo, que no sé què, que no sé quantos, i el dia 18 van decretar la mort de Franco fora d'Espanya.
Sí, jo ho sabia, la BBC.
Sí.
I per què no es va dir fins al dia 20?
Perquè jo el dia 20 tenia exàmens.
No,
m'ho van dir no perquè jo no anés a fer els exàmens.
Per ajuntar dos màrtirs d'Espanya el mateix dia que havien mort. Qui va morir el 20 de novembre del 38?
Molta gent.
José Antonio Primo de Rivera,
claro.
Fundador de la Falange.
Claro, claro.
Ja, tu.
I tenien que coincidir.
Claro. De fet, diuen que Franco tenia els últims dies aspecte de balena. És a dir, una balena d'aquelles pàl·lides, perquè que l'enfocaven així... Bueno, que, sí, tenia...
Però plena d'arpons.
Sí, efectivament.
Sí, 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 sí.
Però els amagaven, per no, que no es veiés.
Molt bé, parà molt,
Doncs la qüestió estava aquí, que el feien aguantar ja de temps. O sigui, si no l'haguessin fet aguantar, hauria mort molt abans.
Bueno,
però el van tindre vida vegetativa un temps, això sortia a les emissores de fora.
Bueno, sí, almenys el cava va quedar més fresc perquè va estar més dies a la nevera.
Home, recordem que estava en bones mans, el que no sé què era,
un familiar,
Marquès de Villaverde, no?
El que va fer el primer trasplantament de cor a Espanya, que va durar, em sembla, dos minuts.
Dos segons.
Havia gent més important que aquest senyor, sabien més que aquest senyor al darrere.
Sí, però bueno, ell firmava Marquès de Villaverde.
I que és el que va fer la foto d'allà intubat i mort. Per vendre
el niño.
Sí, es diu això, però bueno, en fi, entre ells no s'ho faran, no? Suposo que devia tindre el permís de drets d'imatge, no?
Això, home,
que en aquell temps no es feia.
Bueno, aquest home era un cràpula.
Bueno,
en fi...
Apuntem.
I jo el que passa és que jo el dia 20 no vaig poder acabar-me el cava que m'havia sobrat del dia 19. Aquest només va ser el problema, perquè si haguessin vist veure cava, haguessin dit que era dels altres. Que ho era, però bueno, és igual.
Sí, és veritat.
Tenia que dissimular, llavors. Doncs ja ho sabeu, el van aguantar perquè així hi havia dos màrtirs de la pàtria,
amb Primo de Rivera,
o dos benefactors de la pàtria, que van morir el mateix dia en anys de diferència.
Molt bé,
doncs gràcies per aquesta dada. El que passa és que tenim una trucada també, Lluís.
Va trucant la gent. Vinga, per explicar la seva experiència.
Vinga, moltes gràcies, Lluís, com sempre, per aportar ara al programa. Adéu.
Doncs... Ui, se'ns ha penjat l'altra trucada.
Ai, carambes.
M'has dit que digués caram, eh? Que ens torni... Sí, no pots dir ni collons, ni hòsties, ni coses d'aquestes.
Jo no he dit mai hòsties, dic hosti.
Bé, segurament hem tocat un botó que no tocava. És que estem emocionats avui, és un dia d'emocions. Sí. I després de... Bueno, sí.
Doncs apa, que també si ve la dictadura us banyareu amb pilotes, homes i dones, o amb tanga.
Ah.
Segur que feu topless,
sí,
també.
Sí, i tant.
Amb una dictadura, segur.
I tant.
En fi, endavant, home,
sí,
molt bé.
Sí.
I el servei militar obligatori, no sols obligatori, 2 anys, o com el meu avi, que va fer 3 anys de servei militar. És a dir, després de la guerra encara va fotre 3 anys del servei militar. I sort que no el van pillar, perquè si no l'haurien matat, que és el que acostumaven a fer. És a dir, que imagina't, que guanyi Vox, servei militar obligatori, com el que ha fet Abascal. Ah, no, que no va fer ell. I llavors 3 anys a la mili. Hòstia, quin descans.
Això, la mili. Aneu votant.
Quin descans.
Bueno, que hi ha alguns països d'Europa que, com que es veu que els hi falten soldats, i ara que augmenta el pressupost i volen més soldats, doncs fins i tot... Bueno, hi ha un... Que ja m'hagués agradat a mi, si m'obligaven a fer la mili, que em donessin una paga com les que sembla que prometen a segons quins països d'Europa. Si t'apuntes, nen, a l'exèrcit, 2 o 3 mil euros. Tu, vinga, al mes, i així anar fent. Vaja, el mateix que ens pagaven nosaltres com a sou per al servei militar. Tenim trucada, va. No és la trucada que hem perdut abans, que demano disculpes si està escoltant-nos que ens truquin altra vegada, que evidentment la volem escoltar, però tenim aquesta trucada també d'una persona que segurament vol explicar què feia el 20 de novembre de 1975, o no.
Hola.
Hola.
Sí.
Hola.
Hola.
Hola, hola.
Hola, bon dia.
Emissora, se siente.
Sí, hola.
Sí.
Se siente.
Sí? Doncs pues vale, a veure, jo em dic Jordi Ràfols, soc de la Oleda. Algun any, alguna vegada he trucat jo aquest programa.
Doncs benvingut.
Ara estava escoltant, quan puc, escolto el programa, i ara estava escoltant això. Jo aquell dia també tenia, pues, tenia 12 anys o així.
Eres estava, molt petit.
Estava al col·legi de Vilafranca. Anava al que era Calmencia, Sagrada Família, diguem-ne. Jo recordo de que quan van donar la notícia, pues, jo pues, estava jugant allà al pati del Firal, a la plaça dels Ports, que es diu, a futbol. Bueno, quan vaig arribar, quan em van vindre a buscar, que no sabien on era, perquè com que es va aplaçar al col·legi i tot això, quan vaig arribar a casa, una bronca terrible, però bueno.
Bronca?
És el que passa.
Per què?
Perquè a casa havíem sigut rojos, estaven espantats i... Bueno, lo d'aquestes històries, no?, d'aquells temps.
O sigui, hi havia una mica de por, una mica de reserves, a veure què passaria.
Però, bueno, després va passar tot. El que també, doncs ja posats amb això, com que sóc d'aquí a la Bleda, estic molt a prop de la Torre de l'Aigua de la Bleda.
Sí.
Possiblement has passat en bicicleta, camí del que és del Vi cap a Rovellats.
I corrent, i corrents també. Arribo fins allà a vegades. Toma ja.
El senyor Josep Maria Soler ha passat per aquí a casa, hem estat parlant alguna vegada.
Bueno.
Sap on te dic. Llavors, doncs, dic que... aquí, la Torre de l'Aigua de la Bleda, abans havia tingut 6 pisos. Actualment només en té 3. I en aquell moment, com que hi havia el camp d'aviació aquí a Pacs, a Can Lleó, el pis de dalt es va desmuntar i va posar un niu de metralladores al temps de la Guerra Civil.
Què dius ara? O sigui, que és més baixeta perquè en el seu moment es va desmuntar la part de dalt per posar un niu de metralletes.
Sí. I ara vull dir que si algú vol veure el retrat original, aquí a la Societat de la Bleda, els que ara porten el local, diguem-ne, els cafeters que diem aquí, els que porten el restaurant, hi ha un retrat original de com havia sigut la Torre de l'Aigua de la Bleda abans de la Guerra Civil.
O sigui que, en certa manera, la Torre de les Aigües es va convertir en una defensa antiaèrea.
Exacte, sí senyor. Caram. Aquí està. Doncs... I ara doncs, volia fer aquesta petita referència, que si algú doncs, que s'arriba aquí i vol veure el retrat original, doncs està allà. I si no, també, amb una cosa que doncs, a casa la meva mare va col·laborar, va fer un llibre, el llibre de la Bleda es diu, que inclús va tindre un premi de la premsa comarcal, ara no recordo actualment quin premi va tindre, amb el que li va col·laborar. Està patrocinat per l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca, perquè per drets d'autor, totes aquestes històries, per poder-lo incluir, hi ha un llibre fet que està, em sembla que està a les biblioteques d'aquí la comarca, que és amb el nom de Maria Lluïsa Térmens i Santa, que és una veïna meva, vull dir, ho van fer entre els veïns d'aquí la Bleda, i allà pues, surten molts retratos i moltes històries d'aquí. Només volia fer aquest comentari.
Home,
per col·laborar una mica.
Comentari de qualitat, perquè ens ha ajudat molt a reconstruir una mica, no en aquest cas el 20N del 75, sinó just la Guerra Civil que va portar el general Franco al poder.
Quan... Sí, els 3 pisos que es veuen ara pues, eren 6.
Eren 6. Era la meitat,
pràcticament. Amb la seva època, i ja dic, si algú vol passar, o pot veure o buscar aquest llibre que hi ha la història del barri d'aquí la Bleda, que ja dic, es va fer d'aquí, del barri, i que si algú doncs, vol comprovar el que era la Torre de l'Aigua original i això, a part de que ve a fer la ruta del vi, doncs, pot trobar-la allà o a través d'aquest llibre, allà a la Societat de la Bleda, o a través d'aquest llibre.
Que, per cert, a la Bleda, des de fa temps, que teniu una oloreta, carn a la brasa de la Societat, que déu-n'hi-do, fan una carn a la brasa brutal,
Jo, particularment, diré, no per fer-me ja expropaganda, jo l'havia portat durant una temporada...
Home!
Però ara els que hi ha, doncs, ho estan fent, la veritat, al meu gust, força bé.
Molt bé. Doncs res, al final és de Nissaga de Cafeters. De...
Nissaga de Cafeters. No, més que res, a veure, jo parlava ara perquè, perquè si ho va veure... A veure,
sí, està allà al quadre.
La torre que hi ha a l'Aleda, com havia sigut
i, com
i
és?
Què havia passat allà amb el temps de la Guerra Civil de Franco amb allò.
Doncs...
Ja, no, si algú vol trucar, no vull introduir-me en més històries.
Molt bé. Molt escolta, bé. No, ha estat una aportació xula, més un símbol d'aquell indret, de la Bleda. Anava a dir barri, no, home, és que és un barri de Sant Martí, però no, és la Bleda, tu, escolta, és un poble de la Bleda, que caramba, hòstia.
Bueno, el terme municipal està entre Pats i la Bleda,
sí?
Ai, Sant Martí.
Que no de Sant Martí.
Som ja,
més
ja,
de
ja,
Franca
ja.
Dels Monjos, perquè tenim les coses més a prop. Que ahir vam tenir una reunió precisament amb això de les basures.
Sí.
I hi va haver una cosa, perquè tenim aquí, per exemple, de la Mancomunitat la deixalleria. Nosaltres la tenim a 3 quilòmetres als Monjos.
Sí.
I en canvi hem de fer pues, 15 quilòmetres que la tenim a Torrelles.
És veritat. Sí, clar, perquè pertanyeu...
Diuen això del medi ambient que has d'estudiar, si has de fer un viatge de 6 quilòmetres entre anar i tornar als Monjos, no 30 quilòmetres a Torrelles.
Clar, per la carrerada arribeu de seguida a la deixalleria dels Monjos, i en canvi heu d'anar cap a Sant Martí i amunt a Torrelles, perquè la deixalleria està allà, caram, Déu-n'hi-do.
Ara estem amb això, aprofitant...
Sí.
Pensa que la torre està en el límit, que encara hi ha discussions entre Pacs del Penedès
sí,
i Sant Martí Sarroca, eh?
La torre, sí.
La torre de l'aigua pertaneix
a Pacs,
a Pacs del Penedès.
La torre, exacte. Sí, I la riera ja marca el terme de Sant Martí.
I a partir de la torre comença el municipi de Santa Margarida i els Monjos.
I en canvi la torre us la considereu ben vostra, també?
Bueno, no és el que el considerem. És que tothom diu la torre de l'aigua de la Blada.
Claro.
Sí.
Amb el cor és vostre.
Que sigui de Pacs.
De fet, si l'has de... Clar, els termes municipals... Bueno, escolta, perquè hi ha llocs que hi ha... Un tros és de Font-Rubí, l'altre és de Sant Quintí, l'altre és de no sé què, i dius, bueno...
Digue'ls als veïns de Castellet i la Gornal, com se senten.
Sí, si anem cap a la carretera de les Conilleres, allà per fer els Monjos, Castellví i Sant Martí...
Allò sí que és un embolic.
Un cantó de carretera és un cantó, l'altre és l'altre, i l'altre és l'altre.
Allò sí que és un embolic, mare meva. Molt bé.
Bueno, jo no em volia embolicar per aquí, jo només era per una mica... això de la història,
sí, senyor.
Que em va passar aquell dia i això de la Torre de l'Aigua, perquè com que està molt concorreguda i això, perquè la gent si vol saber i vol veure l'original, doncs que ho pugui saber i valorar-ho.
I ara posats ja a demanar, per què no construïu els tres pisos que falten? I deixem la torre tal com era?
Els de la Bleda no podem perquè no és la Bleda.
A veure, que gent de Pacs del Penedès...
És de Pacs del Penedès, exacte.
Si hi tenien, que per cert, devia ser espectacular.
I ho aprofiten els de Vilafranca per fer el camí del vi i tot això.
Sí. Que passa que moltes vegades, jo crec que... No sé si va ser la guerra o la gent que ve pel camí del vi que una mica tajes va fent caure pisos.
De moment està bastant... Hi va haver un moment d'ocupació d'això i ara he vist que feien obres allà dins que potser volen recuperar alguna cosa o deixar que la cosa no s'hi posi més.
Vale.
I jo, clar, vull dir, és que estic aquí a 300 metres de la torre de l'aigua.
Així que hi havia gent vivint-hi?
Ets el nostre informador.
Bueno, molt bé, gràcies per la teva trucada i per la informació.
Si hi ha cap cosa, algun dia, doncs mira, si d'això... Ja dic, jo els vaig escoltant com puc
sí.
I havia trucat anys enrere, fa 2 o 3 o 4 anys, havia trucat 2 o 3 vegades.
Pues mira, cosa, ja és, mai, sempre és bo tornar-hi.
Molt bé.
Ets sempre benvingut.
Perfecte.
Doncs moltes gràcies.
Gràcies.
Per la teva aportació,
també. A vosaltres. Adéu.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia. Bé, home, bé, doncs això, que sapigueu que la Torre de les Aigües era una torre antiaèria.
Home, però 6 pisos devia ser una canya,
Sí, no sé si els de dalt eren més petitons ja, perquè, clar, a vegades...
Ja, estem amb la falta de pressupost.
Sí, sí.
Ja estem amb la falta de pressupost.
Bueno, i que potser els treballadors havien d'anar i tornar amb els materials, llavors.
Bueno, però sí. I els de la Torre de Babel?
Ah, però bueno...
I a sobre... cuidado, eh? Cuidado. Els de la Torre de Babel,
sí,
que a sobre no parlaven el mateix idioma, sí, que allò era un guirigai, que com collons hem posat ara de volta catalana, sí, o de volta... que ja ningú sabia com... I mira, va tirar endavant.
Molt bé.
Vale?
Molt bé, doncs aviam... crec que tinc aquí l'acudit adequat per explicar tot això. Aviam, un moment, perquè bé, primer...
No, ja... que era una família que van con el 600...
No.
Per l'autopista de l'Almendra del Vallès.
Jo anava.
A la de l'Almendra del Vallès?
No, amb 600.
Amb 600.
I això que, en un moment dado, es para la pareja de la Guàrdia Civil. Diu, buenas, caballero. Diu, hace media hora que le venimos siguiendo y conduce usted de fábula. Diu, jefatura de tráfico le dará un premio de 50.000 pesetas por lo bien que conduce usted. Diu, ¿qué hará con el dinero? Mire, lo primero, sacarme el carnet de conducir, que no lo tengo todavía.
A l'època de la Guàrdia Civil.
Aquí, aquí va al lado, diu, señora agente, diu, no le haga caso a mi marido, que va borracho, voy, eh. Detrás iba la madre política, que era una mica sorda. Diu, ya decía yo que con un coche robado no iríamos muy lejos, ya.
Sí, no, volia referir que l'Eugeni crec que tenia també un acudit d'uns constructors de l'autopista que el primer dia construeixen un quilòmetre, dic, hosti, que guai, el segon 500 metres, el tercer 25 metres, i al final pregunten que per què van més lents cada vegada. Diu, home, és que hem d'anar a buscar material cada vegada amunt i avall,
sí, sí,
i pintar la línia. Bé, total, que per cert, amb això de els missatges que es donen actualment, saps que amb el tema aquest de que molts joves volen votar o volen no votar, sinó que tornessin una mica els aires de dictadura i no veuen amb mals ulls que tornés el règim franquista. Clar, és que trobes autèntics youtubers i influencers aquests que, evidentment, finançats per l'altra dreta, doncs parlen d'aquests temes, efectivament, parlen d'aquests temes. Per exemple, el tema dels pantans. I aquesta història dels pantans que surt publicada amb tuits com aquest.
Gracias a los pantanos de Franco, España lleva décadas pudiendo beber agua y teniendo electricidad incluso precisamente en los periodos de sequía como algunos de los que vivimos ahora.
Això són influencers que tenen milers i milers de seguidores i seguidors parlant... Bueno, Santiago Hermesilla, crec que és aquest, amb 400.000 seguidors, que, evidentment, senten pel broc gros i a cullerades tota aquesta merda informativa, desinformació total. Primera, perquè Franco no va idear ni construir els pantans. Molts d'ells estaven mig construïts per el règim anterior, o bé de la República, o bé fins i tot del rei Alfons XIII. Vull dir que Franco l'únic que va fer va ser aprofitar-se d'una infraestructura que li va salvar una mica, per dir-ho així, si em permeteu l'expressió, li va salvar el cul, perquè si... és simplement qüestió d'informar-se de molta, molt bàsicament. Tampoc cal molta més cosa. Franco, quan va instaurar el poder, va tancar les portes. Santiago y cierra España. Va ser la famosa frase de dir aquí nos lo hacemos todo, no, que no, que inventen ellos. I frases com aquestes de dir España es muy España y mucho España y aquí nos valemos. Clar, què va passar? Doncs que, evidentment, España ja se puede valer por sí misma, que si no té energia... doncs poca cosa farà, i va ser l'època del gasògeno, de la falta d'infraestructura industrial, perquè no hi havia energia. I què passa? Doncs que ràpidament va haver de desempolvar altres projectes, potser republicans, fíjate tu, de la democràcia i coses d'estes, però clar, por lo bajini van idear-s'ho de forma que semblés que havia estat el propi general el que havia ideat el tema dels pantans i totes aquestes coses. Una desinformació que ara és flagrant i se sap, però que influencers i youtubers amb molt bon interès, o interès molt pervers, doncs amaguen i deixen anar la pàtina aquesta. Claro, Franco hizo los pantanos.
Mira,
no, Franco va haver de firmar el pla Marshall, va haver de cridar els americanos ràpidament, de dir, home, no, teniu les bases americano, que vulgueu, americanos, Marshall,
va venir... Menjàvem dels americanos.
Clar, teníem l'aïllament perquè el propi Franco havia aïllat el país. I sí, què passa? Doncs que van venir els americanos i va dir, què... S'està bé, eh? Però potser voleu una mica de petroli, que aniria molt bé per la vostra indústria. Ah, però a canvi necessitem unes bases, oi, per anar a l'Aràbia Saudita i els terrenys aquells, que si no ens cauen una mica lluny des dels països d'Europa que hem conquistat. I potser fem les bases. Què us sembla? Fem unes bases a Cádiz i a Madrid i a Saragossa i... Ai que sí? Vinga, doncs ja està. Així va anar la cosa.
Bueno,
si els pantans van salvar el cul. També Frank de la Jungla, recordem. El Frank de la Jungla aquest també s'afegeix. Per exemple, amb la Dana va arribar a dir això.
Hòstia, pues València s'ha salvat gràcies a Franco, señores, a un plan.
Ah, perquè es veu que els pantans retenien l'aigua de la Dana, que si no hagués sigut encara molt més... Això ho diu un senyor...
Frank de la Jungla, que va començar que era socialista.
Sí, sí.
I era d'esquerres, i era una persona...
Ui, ara no li parli, ara Sánchez, no li parlis de Sánchez.
No, ara és un feixista absolut.
Total, perquè el va deixar abandonat, segons ell, amb tots els judicis.
Sincerament, amb tot el carinyo que ja saps que professo sempre, que jo crec que aquest senyor no... M'entens? No, està mal ajustat.
Sí, home, i a més ha anat girant de guió d'un cantó a l'altre. Ara resulta que el seu santuari d'animals no era un santuari d'animals, sinó que els comprava simplement per fer un zoològic i que la gent el visités i coses d'aquestes.
I a més, doncs...
I ha estat denunciat per...
Gent com l'Ayuso, per exemple.
Hombre!
Però, l'Ayuso, en sèrio, eh? Jo... A veure, jo no, ara ja som molt gran, no? No tinc ganes... I, bueno, i la droga mai és bona, però... Què pren?
Bueno...
Què pren? És que, de veritat, anar a una festa amb l'Ayuso deu ser descollonant. Ah. Amb el Doque Diario, amb l'Ayuso...
Cachondeo, cachondeo.
No, home, és tots tajats.
Más de lo que había soñado.
Tots tajats. Bueno. És acollonant. Bueno. Com es diu aquell del Doque Diario? Cony, ara em surt.
És igual.
Bueno, aquest tio fent els discursos, i la gent aplaudint. La Ayuso, igual. És una broma.
Però no. Tot això que esteu dient... Franco, amb Franco els treballadors tenien més drets.
Hombre.
També una altra pàtina que ha anat calant a fons. Hombre. Per això els joves volen votar Franco. Però sí, clar, si tenim de tot, els pantanos, no sé què...
Sí, claro, la seguretat social... I
els drets dels treballadors. Atenció, ara sí, Santiago Hernesilla opinant sobre els drets dels treballadors.
Mi abuela, que estuvo en el bando republicano durante la Guerra Civil,
hombre,
que fue militante socialista siempre, siempre me dijo que el franquismo blindó al obrero de una manera que en democracia nunca se consiguió. ¿Hasta qué punto en la dictadura de Franco estaba blindada la vida laboral de la clase obrera?
Hombre. Hasta el punto absoluto, es decir, despedir a alguien era muy difícil y las indemnizaciones eran muy altas, pero hasta el año 75.
Claro, hasta el año 75. Las indemnizaciones eran muy altas, ¿eh? Claro, los trabajadores tenían la tira de derechos. Per això recordem que va haver-hi aquells fets meravellosos de Vitoria, on uns treballadors que demanaven simplement pujar el sou i un altre conveni la indústria siderúrgica del País Basc, doncs resulta que fossin massacrats a dins de l'església on es reunien. Sí. On es reunien? La massacre del 3 de març de Vitoria. Perquè jo crec que totes aquestes coses, a banda de les cançons de Lluís Llach i d'altres, s'han dit molt poc. En nom de la concòrdia, de la transició, que, bueno, corramos un tupido velo. I tot això no s'ha explicat. Doncs s'hauria d'explicar que un senyor que es deia Manuel Fraga, que era ministre de l'Interior, quan va morir, que tant van vanagloriar, fins i tot, famosíssims polítics progres d'aquest país deien les bondats i les meravelles de Manuel Fraga Iribarne. Doncs Manuel Fraga Iribarne, quan era ministre de l'Interior, va autoritzar la massacre, que els policies doncs entressin en gasos lacrimògens i que quan els obrers i treballadors espantats sortissin de l'església els anessin fent tiro al blanco. Sempre respectant els drets dels treballadors, sí. Vull dir que...
No, a més...
Tira el blanco.
Estaves... vull dir, ara estaven superben respectats. És a dir, tu queixaves a l'empresa i a part d'una pallissa venia la poli o potser et fotien al carrer sense més ni més. I, de fet, només feia falta anar per Espanya i veient la gent com estava... que bé que estava la gent. De fet, venien aquí fotògrafs internacionals per veure la misèria que hi havia a Espanya.
Mm-hmm.
Però no, aquesta gent creu que aniria molt millor.
Doncs ja ho sabeu. Si voleu votar un règim com el de Franco perquè los derechos de los trabajadores se respetaban mejor, sapigueu que al País Basc, quan es va intentar que es milloressin els salaris... que ja estàvem en transició, llavors.
No, sí.
Estàvem en transició, 1976.
I a les vagues de tramvies, me'n recordo Barcelona, que és on va anar a tonyinar meu pare.
Exacte.
M'entens? Vull dir, i és igual.
La de gent que ha visitat la Model, per el simple fet de reclamar drets laborals.
Exacte.
Van a la presó.
Sí.
O eren interrogats en aquesta meravella de comissaria de Via Laietana.
I els mils i mils, les desenes de mils de desapareguts, d'assassinats pel règim, no? Que això també, bueno...
Quedeu-vos amb aquests noms. Pedro María Martínez, Francisco Aznar, mira tu, Romualdo Barroso, José Castillo, Bienvenido Pereda i molts més. Aquests van ser els assassinats, eren cinc, sí. En faltava un. Bienvenido José, Romualdo, Francisco i Pedro María Martínez era el que em faltava. Simplement perquè la policia, doncs, a l'inici mateix de la reunió no va tolerar, per ordres de Manuel Fraga i Barne, de que esto havia que acabar. Els propis capellans i els rectors de l'Església i cardenals o bisbes del País Basc, doncs, havien dit que permetessin, sisplau, la reunió dels treballadors, que ells ho permetien, que l'Església havia de ser el lloc on es discutís tota aquesta història en pau. Fixa't tu quina diferència amb els d'ara, eh? Els capellans, els que vivien a l'època del Franco, molts lluitaven. Bueno, i els d'ara,
fatxes... Però els del País Basc sempre han sigut una mica així, eh?
Una mica discolors, sí.
Sí, discolors muy, muy rojetes. Escarranosos i...
Sí, i total, que evidentment Manuel Fraga va entendre que no feia falta, que havia de poner orden i paz, i per tant va ordenar als policies de que llencessin gasos lacrimògens a dins de l'església i que quan els treballadors sortissin, bueno, simplement tira el blanco.
Recordem que això està gravat,
sí, sí.
Ja que ho has posat aquí alguna vegada.
Sí, he intentat localitzar-ho,
bueno,
no ho trobo.
Ho has passat, i hi ha un moment que l'encarregat de l'operació, que diu, vol dir, li va dir, escolti, que no sé, al final li diu l'altre què? Diu, hem fet una massacre. Diu així, perquè a part dels morts hi havia una infinitat de ferits. Home, van fer una massacre, i li diu ell, hem fet una massacre. Diu, però queixant-se, no? Vam dir, però és que esteu bojos. El mateix policia, que s'encarregava de donar... I abans de disparar, diu, estan segurs, això pot ser horrible, poden haver-hi molts morts.
Pues...
Vinga, fuego, pa'lante.
Tot això no s'ha explicat gaire.
El Gomes.
No s'ha explicat gaire.
El Gomes és el que no utilitzava condó.
I per això hi ha les tentacions que hi ha de votar segons què. Bueno. Tenim trucada telefònica avui, dia de la commemoració del 50 aniversari de la mort del dictador.
Franco i de Primo de Rivera.
Ah, sí? Uns anys abans, però el de Primo de Rivera.
Sí, home,
més de 50
el van,
anys.
El van pelar abans.
El 30 i pico.
Sí, sí.
Hola.
Hola, bon dia.
Bon dia. Com va això?
Com que sento que avui celebrem la febèria és...
No, celebrem, no.
Bueno, una mica de cava sí que ho van celebrar alguns.
Bé, entre cometes.
Sí.
Doncs per això truco, no?
Molt ben fet.
I, bueno, una mica, doncs, en aquell dia en concret de fa 50 anys, doncs jo anava a l'Institut d'Eugeni d'Ors. I bé, sí que al matí jo i a punt d'anar a classe, doncs, bueno... si no recordo malament, es van decretar 3 dies de dol nacional.
Sí, que bé.
Per tant, diguem-ne que no hi va haver classe. És a dir, això, no?
Efectivament, tots a casa.
Tots a casa. Escolta'm, aquestes dates van ser així molt especials, no? És a dir, ho recordo perfectament, no? I que... Bueno, digues.
Què recordes tu de casa? Que hi havia por o satisfacció?
Bueno, ni por ni satisfacció. Hi havia dubtes, no?
Dubtes, sí. Sí, sí.
Sí,
inquietud.
Dubtes, en fi. S'havia mort el dictador, malauradament, al llit.
Sí.
I, bé, llavors, aviam què passaria, que vindria i que deixaria de passar i de venir, no?
Bé, perquè penseu que Espanya és l'única dictadura, era, que havia triomfat i que havia tirat endavant durant molts anys, durant 40 anys.
Perquè
ni Alemanya, ni Itàlia, ni altres països que tenien dictadures, ni Xile, ni... Pues van durar 40 anys. Vull dir que aquí som els que vam pagar més els efectes aquests. I ara hi ha gent que li encanta això, que li encantaria tornar.
Bueno, sí, home, evidentment, no li encantaria tornar a la situació que expliquem. Li encantaria tornar a la situació que li expliquen alguns. És a dir, que els entabanen a través de les xarxes amb missatges falsos, amb falsetats totals, amb...
Sí. Bueno. O sigui, els hi venen a la pel·lícula.
Exactament.
Sí, sí.
Ni més i ja està.
Exacte, els hi venen a la moto.
I a més, seria... és acollonant que hi ha gent jove enyori uns règims que sesguen, que tallen la llibertat.
Bueno, però
la gent jove que potser estem en un dels moments, doncs, pues bé, que la gent pot pensar més com vulgui i tal, per això també aquests fatxes els deixen sortir. Doncs... Per això poden expressar-se i diuen el que diuen. Ah, per veure si amb una dictadura podran expressar-se els altres.
Doncs això els hi dius als joves que estan...
Jo ja no puc dir res.
Ben d'allò.
Ah, si no ens ha dit el règim, el parellor és sin perdó.
Aquí està. Ara. Però això no ho saben aquests Einsteins que estan pujant.
Doncs pues és qüestió d'explicar-ho.
És així de clar, eh?
Sí, sí.
Ho hem d'explicar i sí, no ens sí. Hem de callar. Bueno. Perquè si no, el relat el prenen els altres. Molt bé.
Molt bé.
Escolta.
Escolta, moltes gràcies per la teva trucada.
Res, home, ja aprofitant la benentesa, doncs va.
Vinga.
Ben fet.
Clar que sí.
Farem una trucada.
Ben fet. Home, sí, sempre es va aportar coses quan es parla d'aquestes històries.
Gràcies, doncs. Adéu, fins una altra.
Adéu. Adéu.
Sí, amigos, Pep Vergés. Con su programa izquierdoso, corrupto,
independentista
rojo,
terrorista. Escolta una cosa,
què?
Pensa que hi ha tanta gent que els tres principals, o els dos principals diaris que es miren més per les xarxes, per l'internet, que li dic jo, doncs els principals diaris són de dretes i d'extrema dreta.
Sí, noi, és el que hi ha.
Vull dir,
és anar Rosas Quintanas
Anna Rosa, encara que vagi festes, ha perdut.
Anna Rosa ha perdut, però els personatges que li donen suport encara estan...
Linda és el de l'hoquei diari.
Linda, hombre...
Doncs, home, aquella festa Linda van anar a Anna Rosa, van anar els polítics del PP, van anar a Ayuso, tots, home, la festa d'un fatxa mentider que té un diari ple de mentides. Aquesta és la veritat. Si guanyen aquests, l'Àlex i jo ens podeu trobar a algun altre país que no sigui aquest, tampoc als Estats Units.
No, efectivament. Que me busquen bajo la tierra.
Bueno, doncs ara marxo, tu.
Vinga, va.
Estic esgotat.
Ale.
Apa, adéu.
Adéu. Adéu.